Ràdio Sabadell.
Més de 86.000 catalans estan diagnosticats d'Alzheimer, una malaltia neurològica que encara es considera molt desconeguda, però que té un impacte molt gran en el pacient i en els seus familiars. La detecció d'aquesta patologia, a més, ha anat creixent amb els anys i de les més de 800.000 persones diagnosticades a l'Estat en l'actualitat, es calcula que es podria arribar al 1,5 milió al 2050. Al Taulí, cada any es detecten entre 800 i 1.000 casos d'Alzheimer i cada cop hi ha més pacients menors de 65 anys. Precisament amb l'objectiu de visibilitzar les dificultats d'aquesta malaltia i alhora reivindicar la tasca del cuidador i les mancances amb què es troben sovint les famílies, aquest divendres 24 de setembre a les 8 del vespre es presentarà al Teatre Principal el documental Recuérdame, el principio de la desconexión.
Cada dia que amanece és un dia més sin recordar.
I nosaltres volem parlar amb els protagonistes.
Bon dia, Albert, i bon dia, José.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, primer de tot, felicitats per aquesta proposta, no? Per aquest documental que es podrà estrenar i veure al Teatre Principal aquest divendres 24 de setembre a les 8 de la tarda. Expliqueu-nos, però, com arribeu doncs, a pensar en crear una associació, no? I un documental. Com sorgeix tot? D'on parteix la idea?
Bueno, pues la idea parteix, bueno, la meva mare va començar amb aquesta enfermedad el dia 18 de desembre del 2018, a raïs de la mort del meu pare, que va morir el 13 d'octubre del 2018, i la van diagnosticar amb un GDH4, i llavors, bueno, venen al neuròleg, va començar a un casal, un centre de dia, i llavors jo treballava al SEM, al 112 d'emergències, i vaig tenir un accident en l'ambulància, i bueno, no hi que volvés no venga, com diuen, i llavors vaig poder cuidar de la meva mare, i a la vera d'aquesta malaltia, que no es parla molt d'aquesta malaltia, vaig agafar i vaig pensar que volia fer un vídeo de YouTube. I llavors vaig parlar amb Dani i la Eva, que són de la productora de Algo Digital Productions, i llavors vaig parlar i vaig comentar-los que volia fer un vídeo de YouTube. M'han comentat que no, que era millor fer un corto documental, per lo que tenia jo pensat. I llavors vam quedar que em dirien el pressupost. I vam quedar al gener, m'han donat el pressupost del 2020 i vaig acceptar el pressupost i llavors vam començar rodatges. Vam rodar amb la meva mare, es ve una persona real amb aquesta enfermedad, l'Alzheimer. Després vam començar també a rodar amb el doctor Gonyi, és un neuròleg. Després el psiquiatre, que és el doctor Bulbena, que és el jefe de psiquiatria de l'Hospital del Mar. Després ja vam pensar en el centre de dia, també es va rodar, amb el taxi adaptat. Després també vam pensar amb els cossos i forces de la seguretat. Vam gravar amb Guàrdia Civil, amb Policia Nacional, amb Policia Local, amb el SEM, amb Bombers de Sabadell. Després també vam rodar amb Ares, que Ares és el, bueno, el gos de l'Albert, que és un gos policia, però a part també fa teràpies i fa persones desaparegudes. Es veu com troba una persona desapareguda aquí a Sabadell, com el troba. I llavors ja vam anar més allà i vam trucar, bueno, vam parlar amb gent que té amb nom, com dic jo, no? Com l'Alain Hernández, que el seu pare té aquesta enfermedad. També hem rodat amb ell, que és un testimoni real. Hem rodat també amb Sandra Cervera, que també el seu pare té aquesta enfermedad. Després hem rodat amb Gisela d'Operació Triunfo, de la primera edició, que el seu pare va morir de demència també. I després surt el Toni Muc i surt el Jordi Lepé. No han tingut familiars, però també el cuidador, com el que pensem, el cuidador també es té que cuidar una mica. És una malaltia que no és només el dia 21 de setembre, són 365 dies a l'any, 24 hores, 7 dies a la setmana, i el cuidador pues, necessita també desconnectar una mica, i per això vam ficar el tema del monòleg. I després també el Víctor Parlado, que el seu pare també va morir d'aquesta malaltia. O sigui, és tot una realitat, menys o menys.
O sigui, tot sorgeix arran de la malaltia de la teva mare. Ara ja suposo que és com un homenatge també a ella i a tantes altres persones. I suposo que per aquí també, ara explicarem bé el documental, però per aquí sorgeix la idea de crear l'associació.
Sí, correcte. Aquest documental va dedicat a la meva mare, com tu bé dius, però també va dedicat a tots els cuidadors, a tots els familiars i a tots els malalts que pateixen aquesta malaltia. I l'Albert i jo vam parlar i vam dir que estaria bé fer una associació sense ànim de lucre, i llavors la vam constituir farà uns 8 mesos, 9, i es diu Recuérdame, punto, el principi de la desconnexió. I, bueno, i amb això pues, estem ja aconseguint ja que la gent es faci una mica sòcia. També el que volem no és pel tema d'investigació. La nostra associació està més enfocada de cara al cuidador i de cara al malalt. No, les ajudes també són molt justes, són insuficients, els grups de dependència són molt lents, després n'hi ha molta gent que els recursos no arriben i volem donar visibilitat a això i també fer teràpies, que ara també amb el Covid està una mica paralitzat, però per fer teràpies a residències, a centres de dia, a domicili ja han fet alguna teràpia canina, a mares, i, bueno, i és tot això, i donar visibilitat a aquesta malaltia i ajudar a tothom que necessiti.
Albert, explica'ns tu també i el teu gos Ares, no? Com entreu en aquest projecte, tant en la producció del documental com després també doncs ara, no? En el dia a dia d'aquesta associació que heu creat doncs, precisament per això, no? Per donar visibilitat a aquesta malaltia i també, com ens explicava ara el José, a la tasca del cuidador, no?
Sí, doncs vam entrar en el rodatge a través de, com bé ha dit José, de que vam rodar amb les forces i cossos de seguretat i les emergències. El meu es feia recerca de persones desaparegudes, i llavors vam aprofitar i vam introduir un rodatge en el qual es veu una persona que teòricament desapareix, és una persona major, i el que es fa és un rescat imitant la realitat, un rescat d'una persona desapareguda que es pot veure que es fa al bosc de la salut d'aquí de Sabadell. I llavors, pues, arrel d'això, aprofitant que ja és una mica gran el gos, jo ja el tenia mig jubilat en aquest aspecte, vaig fer un curs de formació per fer teràpies i amb el José pues, vam decidir de que podíem, vam tenir la idea de que podíem fer teràpies assistides amb el gos a centres de dia, residències, perquè és una activitat que la veritat és que funciona bastant bé i bàsicament és això.
Perquè tu explica'ns, tu ets policia i jo vull que quedi clar també per oferir la informació als nostres oients que sempre hi ha com aquell tòpic, no?, que hem d'esperar 24 hores abans de començar a buscar i no és així.
Doncs realment és un tòpic, com bé dius, perquè a part de que la policia està per perseguir el delicte i per mantenir l'ordre, hi ha una tasca molt important que igual no està tan a la vista del ciutadà, que és policia assistencial. I en aquests aspectes és molt important que quan una persona desapareix, doncs els primers que pots acudir és a la policia, no? I en aquest aspecte l'important seria acudir el més ràpidament possible per donar les màximes dades possibles de la persona que ha desaparegut. Normalment el 70% de persones desaparegudes per causes naturals pateixen alguna enfermedad tipus neurodegenerativa, com pot ser en aquest aspecte l'Alzheimer. I bueno, la recomanació és avisar quan abans, anar al servei públic de la policia, informar una mica des com anava vestida, per on es sol moure, quan és l'últim cop que se sap d'aquesta persona, si es pot aportar alguna fotografia, perquè després a partir d'aquí doncs, la resta de patrulles pues, es poden estar alertats i trobar-se amb aquesta persona en qualsevol lloc de la via pública. I en aquest aspecte, això de les 24 hores, doncs, sí que és veritat que ja fa molt de temps que es diu que és un mite, no?, i que gràcies a les associacions i a les policies pues, nosaltres estem per això, no? Per intentar que es desmitifiqui això i ajudar en lo possible, perquè quan més abans millor per tal de poder reaccionar el més aviat possible.
Per exemple, aquesta és una de les escenes, no?, del documental, es veu com la teva mare va desaparèixer.
Correcte, va desaparèixer i va ser el dia 18, va quedar amb un germà a les 2 del migdia, i això és el documental també, i va quedar al restaurant on sempre quedaven i no apareixia. La meva mare era una persona amb 70 anys, redes socials, el mòbil, el portava tot sempre a tope, i no agafar el telèfon, vaig anar a la Guàrdia Urbana de Barcelona, després vam anar amb el SEM amb la foto, buscant-la, i me va ocorrir a les 4 hores tornar al restaurant on havia quedat amb el meu germà. I vaig entrar, vaig ensenyar la foto i m'ha dit, sí, fa 5 minuts que acaba d'arribar. Me vaig sentar i vaig dir a la meva mare, què fas aquí? Diu, sí, he quedat amb el teu germà per dinar ara, que són les 2. Dic, no són les 2, mama, són les 7 de la tarda. I llavors, bueno, gràcies a la seva íntima amiga, la Montse, vaig poder convèncer-la i la vaig poder portar a l'hospital. I a l'hospital li van fer un TAC i m'han donat hora pel neuròleg i a la setmana doncs, m'han diagnosticat aquesta malaltia.
En el documental també sorgeix i es veu, no?, la tasca dels professionals, no?, dels metges, dels neuròlegs. Explica'ns també qui apareix i una mica quin és el testimoni i el missatge que es vol donar.
Pues mira, si surt testimonis, vam anar a rodar amb el doctor Goñi, que és un neuròleg investigador que està a Burgos, i explica en quatre trossos, perquè no es faci molt llarg per l'espectador, ho explica en quatre trossos i amb imatges de la meva mare també, i explica que encara no n'hi ha cura, aquesta malaltia. Sí que n'hi ha medicaments que poden frenar una mica, però per desgràcia encara no n'hi ha cura amb aquesta malaltia. El missatge que volem donar amb aquest documental, pues conscienciar la gent, el primer, conscienciar aquesta malaltia, donar visibilitat a aquesta malaltia que està molt oblidada i que, com dic jo, que no quedi en l'oblit, i també pues, que les famílies que estiguin així, que no saben lo que... aquí podran veure tot el que n'hi ha darrere d'aquesta malaltia. I el bo, pues, que s'ha pogut rodar a la meva mare, jo pensava que duraria molts anys, però he tingut la mala sort que en un any i tres mesos pues, va morir.
Nosaltres el que volem fer ara també doncs, és escoltar precisament el testimoni del doctor Goñi parlant també i posant doncs, una mica de claretat, no?, sobre aquesta malaltia.
Quiero destacar el documental al que nos estamos refiriendo, Recuérdame, es una enfermedad de Alzheimer, porque de alguna forma pone luz sobre una de las enfermedades, si no la que más, incapacitante desde el punto de vista personal, familiar y por tanto social, y que afecta en torno al 500.000 de personas en nuestro país. Sobre la enfermedad tendríamos que incidir en tres campos importantes. Uno, diagnóstico precoz. Dos, investigación. Tres, adecuación de recursos sociosanitarios. El primero sería el diagnóstico precoz. Es fundamental porque si las terapias que tenemos, sobre todo las farmacológicas, son modestas en sus resultados de enlentecer la evolución de la enfermedad, al menos podemos decir que lo consiguen si detectamos cuanto antes la enfermedad. Pero ya no solamente se trata de poner en marcha medidas de aspecto terapéutico, farmacológico, sino también, por ejemplo, rehabilitación cognitiva, que está demostrado que en las primeras fases puede incidir en, como sigo diciendo, enlentecer la evolución. Si asumimos una serie de prerrogativas de lo que podríamos llamar prevención de la evolución, como es el control de los factores de riesgo vascular, como es la adecuación del ejercicio físico y la rehabilitación cognitiva, como hemos hablado, sí que es fundamental que cuanto antes diagnostiquemos la enfermedad, pongamos en marcha estas medidas. El segundo paso es la investigación. Es fundamental saber por qué se produce la enfermedad de Alzheimer y por eso nosotros animamos a la gente incluso a donar los cerebros para poder saber más de las personas que mueren con Alzheimer por qué se está produciendo. Y luego destacar la gran cantidad de ensayos clínicos que se están realizando a fin de encontrar las sustancias que verdaderamente puedan ser curativas de la enfermedad, cosa que en este momento no lo estamos consiguiendo. Por último, destacaría la adecuación de los recursos sociosanitarios desde el momento inicial del diagnóstico de la enfermedad para intentar ayudar, conforme va evolucionando la enfermedad, a los cuidadores y, lógicamente, al propio paciente. Al principio los recursos serán apoyo, como he dicho, farmacológico y de terapias cognitivas para retardar la enfermedad, y conforme va avanzando esta, pues adecuación del centro de día, adecuación de una plaza de residencia específica para estos tipos, para este tipo de pacientes, y en general cuidado y apoyo al cuidador, que al fin y al cabo, sobre todo cuando la enfermedad va evolucionando, son los que más sufren por la existencia de la enfermedad.
Doncs després d'escoltar les reivindicacions i també els consells del doctor, el que nosaltres volem fer ara també és parlar dels protagonistes, de totes aquestes persones que expliquen la seva experiència, la cruesa d'aquesta malaltia en aquesta proposta audiovisual. Expliqueu-nos algunes d'aquestes històries.
La primera, la gran protagonista, és la meva mare, que des del cel ens estarà veient. És la primera protagonista. I després tenim com a protagonistes Alain Hernández i Sandra Cervera, que, per desgràcia, tenen familiars amb aquesta malaltia, que l'estan vivint encara, diàriament. I després tenim el Víctor Parrado, que també té un familiar. I després pues, també tenim a l'Aicar, de l'actor de La Casa de Papel. Però, bueno, els més fonamentals... reals, que, bueno, reals, que estan vivint aquesta, seria Sandra Cervera i Alain Hernández.
Escoltem precisament també el testimoni de la Sandra, doncs, explicant per què participa en aquest documental i, evidentment, com és el seu dia a dia.
Hola, muy buenas. Para mí formar parte de este documental era una necesidad básica y vital. Primero, para seguir dando visibilidad a una enfermedad como el Alzheimer, a la cual rodea una aura de romanticismo, siendo una enfermedad en la que no solo se olvidan los recuerdos, sino que es una enfermedad que te mata lentamente. Hay muchas incógnitas, ¿no?, y mucho desconocimiento sobre la realidad del Alzheimer, y creo que este documental, bueno, pues nos acerca a distintas realidades y gestiona que podamos tener más armas para afrontarla, para ser conscientes y para seguir buscando una cura. Porque nosotros sí que no tenemos que olvidar que esta enfermedad sigue sin tener cura.
Albert, explica'ns, ha estat fàcil també doncs, a trobar aquests testimonis, no? A fer la planificació de tot el documental, com ha estat també doncs, la tasca, no?, vostra per fer realitat aquest projecte?
Bueno, doncs no ha sigut gens fàcil perquè ens hem hagut de moure molt, en un principi per tot el país, i ja que alguns els inicis són molt difícils i, clar, anar a segons quin lloc potser tenen moltes sol·licituds d'aquesta temàtica o de coses així com rodatges i de més coses, i en principi potser doncs, t'apunten a l'agenda, et diuen que ja et trucaran o que ho facis per e-mail. Llavors, doncs, picant pedra, en José, sobretot al principi, és com s'ha aconseguit, no? Hi ha molt perseverant, molts esforç i amb actitud. Si no, no hi ha manera.
Amb molta voluntat, com explicava ara l'Albert, amb molta tenacitat de mantenir aquesta constància per aconseguir doncs, aquests testimonis de reals i altres ficcionats i, evidentment, buscant també ajuda, com per exemple doncs, amb la productora Algo Digital, amb la Eva, que ens explica també, no ha volgut deixar passar l'oportunitat d'explicar-nos com ha estat aquest rodatge i també doncs, a la seva implicació.
Hola a tots els oients de Ràdio Sabadell. Bueno, explicarem la nostra experiència com productora de vídeo que vam realitzar aquest documental del Recuérdame. Doncs ha sigut un rodatge complicat perquè vam començar a finals de gener i vam acabar a finals d'agost. Clar, ens va agafar pel mig la pandèmia del Covid. Aquells 3 mesos que no es podia sortir... Bueno, pues anàvem editant, anàvem acabant de polir cosetes i quan ja es va donar l'ordre que ja es podia sortir, doncs vam seguir amb els rodatges. Llavors ha sigut complicat perquè hem gravat tot amb mascaretes i bueno, ja se sap que bueno, no és el mateix, clar. se dificulta molt més tot. Però, bueno, per l'altra part ha sigut molt emocionant, molt emotiva. Hi ha hagut gravacions que es posen la pell de gallina perquè són molt emotives de veure les persones com són i com estan després, no? per aquesta enfermedad, com queden, com reaccionen. I bueno, la veritat és que és bastant emotiu. Ha sigut un rodatge, ja dic, llarg, però ha estat molt, molt bé.
L'Eva també ens apunta alguns dels paisatges de les localitzacions de la nostra ciutat que es podran veure en aquest documental.
Una d'elles és el Parc de Catalunya, perquè surt la ballarina interpretant aquesta enfermedad, que és la Laia Barcons, ballarina d'aquí de Sabadell, i surt interpretant l'Alzheimer, ballant, i quin millor puesto que és a l'escenari del Parc de Catalunya. Després van participar també els bombers de Sabadell, que bueno, es van portar superbé, ens van ajudar amb tot, totes dubtes que podies tenir t'ajudaven, i bueno, es van oferir a tot el que necessitàvem. Des d'aquí li vam donar el seu dia, però els hi tornem a donar les gràcies per aquell dia que ens ho van fer molt, molt fàcil. I després també a l'Ares, que és el gos que fa el que són totes les desaparicions a persones amb demències i Alzheimer, fa el rescat, i què millor puesto pues, que anar a la Salut, que és un bosc pues, per nosaltres increïble. I allà vam rodar pues, això, un rescat d'una persona desaparescuda per Alzheimer. I bueno, ja dic, són els puestos que necessitàvem i que nosaltres que som d'aquí pues, els coneixem molt bé.
Tal i com escoltàvem ara l'Eva, la veritat és que la nostra ciutat també doncs, és gairebé un protagonista més, no?, d'aquest documental. Explica'ns, perquè suposo que són molts els oients que tenen curiositat i que voldran doncs, aconseguir la seva entrada, i suposo que per a temes de la Covid hi haurà aforament limitat, que és el que hem de fer.
Doncs a través de l'enllaç de Sabadell Cultura, la web, a través d'internet, es pot adquirir l'entrada i després també presencialment al Teatre del Principal. També per Instagram, recuerda-me Alzheimer, també no es para de donar difusió i enllaços que van directament a aquesta aplicació per poder adquirir l'entrada.
A més, heu fet fins i tot una mena de concurs, no?, a través d'Instagram per la gent perquè puguin aconseguir una entrada.
Bueno, sí, la història és que, bueno, donar les gràcies d'aquí a la TUS, a Esmarxa i a Brunet, que gràcies a ells hem pogut fer això. I, bueno, n'hi ha un autobús a Sabadell logotipat amb el Recuérdame, per darrere i pels dos costats, i, bueno, i qui es faci la foto amb l'autobús tindrà, i ens segueix en Instagram i ens enviï la foto i la pugui a històries, i m'enviï per privat, tindrà una entrada gratuïta per vindre aquest divendres.
A veure, digue'ns també el vostre Instagram per la gent que vulgui doncs, també descobrir més coses, tant del documental com de la vostra associació.
Pues la pàgina d'Instagram és Recuérdame Alzheimer, i després tenim la nostra pàgina web www.recuérdameelprincipiodeladesconexión.com i el canal de YouTube que és Recuérdame Alzheimer.
Expliqueu-nos també algunes d'aquestes activitats, de les properes campanyes, de les properes iniciatives que impulsareu amb aquesta associació.
Doncs ara passat ja, bueno, ara ja que està molt millor el tema de restriccions i va a poc millorant, el tema és, d'una banda, realitzar teràpies assistides o intervencions assistides amb gos a tots aquells centres que ens ho demanin, fent visible el que és aquest tipus d'enfermetats neurodegeneratives a través d'Instagram, d'edat documental, de xerrades als centres cívics, a través de les associacions de veïns, com tenim col·laboradors com el neuròleg o com el psiquiatre, venen amb nosaltres i fem una xerrada, organitzem les xerrades, i després estem en ple negociació de convenis amb transports públics, com pot ser, bueno, autobusos a Barcelona o els taxis, i a Sabadell, allà on puguem anar, per als socis fer descomptes a l'hora de que sigui més fàcil anar, o que no hi hagin tants impediments a l'hora d'anar al neuròleg o a les visites rutinàries que tenen aquesta gent que pateix aquestes malalties.
Suposo, José, que totes aquestes accions, no, i aquestes facilitats, i fins i tot el fet de crear una entitat que dona xarxa, no, que ajuda també, doncs, a les famílies, doncs, a trobar un punt de trobada, és necessari. A tu t'hagués agradat, no, trobar, doncs, aquest suport?
Pues sí, quan jo no vaig trobar aquest suport, pues sí, he format aquest suport perquè no vaig tindre ajudes mínimes, i llavors, bueno, pues com molta gent com jo s'està trobant el mateix problema, i llavors el que deia l'Albert, farem tot el que estem fent, i a part també tenim un apartat nou que volem ficar a Instagram, que serà que també anirem a però ja a nivell que Instagram te segueix, no, te segueix a tots els puestos de tota Espanya, i llavors estem pensant de fer una vegada cada mes, anar a veure, a visitar una família. Hem fet un conveni amb una empresa de nines, que es diu Muñecas de Cuna, i ens regalen per teràpies. I llavors el que farem és anar a visitar a la família, que ens expliquin si tenen problemes amb la vida de dependència, com està el familiar i tot. I llavors entrarà Ares a fer la teràpia canina, i després de regal tindrà... si és un home serà un nino, i si és una dona serà una nina que va anar amb la samarreta de Recuérdame.
Moltes iniciatives per oferir aquest suport, aquest acompanyament, la informació necessària i les ajudes als malalts i als seus familiars. Nosaltres seguirem ben atents per veure com avança aquesta associació i també les campanyes i les accions que vosaltres impulsareu.
Doncs serà un plaer per nosaltres venir a explicar-vos tot el que faci falta i que tingui a veure amb aquesta temàtica.
Per acabar, quan la gent acabi de veure, doncs, el vostre documental, quin és el missatge que creieu que els hi hauria de quedar?
Pues sobretot és conscienciar-los d'aquesta malaltia, i que n'hi ha una associació com la nostra, n'hi ha bastantes associacions, però que poden tindre ajuda, perquè n'hi ha gent que pateix, n'hi ha gent que vindrà, que tindrà famílies que pateixen aquesta enfermedad, i que poden comptar nosaltres pel que necessitin, siguin socis o no siguin socis, dona igual, i estem aquí per ajudar, però sobretot conscienciar, i que, bueno, veuran que has de tenir paciència amb aquesta enfermedad, i sobretot no perdre els papers amb el malalt, i anirà molt bé.
Bueno, jo dic simplement que el fet de donar visibilitat a l'enfermedad, sobretot en aquestes èpoques que sembla que tot sigui Covid i que aquestes malalties segueixen estant, no? I, bueno, el tema està en que quan més es visibilitza, més se'n parla i més importància se li dona a tot el que envolta la malaltia.
I jo sempre dic una cosa que diu l'Alain, que el Covid és una pandèmia, però per mi també l'Alzheimer és una pandèmia.
Amb aquests missatges contundents, amb aquest crit d'alerta de visibilitzar que aquesta malaltia, l'Alzheimer, no només s'ha d'assenyalar un dia al calendari, sinó els 365 dies de l'any, ens acomiadem. Marxem, però abans us recordem que serà aquest divendres 24 de setembre a les 8 del vespre quan es presentarà al Teatre Principal Recuérdame, el principio de la desconexión. Nosaltres marxem amb la veu de l'Alba, la cantant que ha posat banda sonora a aquest projecte audiovisual.
Miénteme a la cara, dime que no has robado nada, que los segundos sí. Minutos ya pasaron a la posteridad. Eres quien maneja todas las vidas ajenas, ejerciendo tu inmensidad, cohibiendo a la felicidad. porque tus segundos son ladrones de recuerdos que nos roban con recelo, que deciden que hay que olvidar. Ni un minuto pasa ya sin que ejerzas de verdugo, sentenciando hasta el más puro, obligándole a no recordar. Ayudas a sanar, pero te llevas sin permiso momentos que me hacen vibrar. Siempre con sigilo, alevosía y nocturnidad, borras las historias sin pararte a mirar atrás, porque tus segundos son ladrones de recuerdos que nos roban con recelo, que deciden que hay que olvidar. Ni un minuto pasa ya sin que ejerzas de verdugo, sentenciando hasta el más puro, obligándole a no recordar.